L'ocupació centra el debat en les primeres hores de la campanya electoral per les municipals. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Primer dia de campanya electoral amb la mirada posada el 28 de maig, que és quan s'escolliran els futurs alcaldes de tota Espanya. Sí, durant la precampanya Rodalies i l'habitatge social havia centrat el relat. Avui l'ocupació ha marcat l'agenda. I tot l'endemà de les manifestacions al barri de la Bora Nova de Barcelona en contra i a favor dels dos blocs ocupats que hi ha en aquest barri. Unes protestes, per cert, que recordem han deixat 12 detinguts i destrosses en alguns comerços de la zona. De seguida ho ampliem tot plegat sobre aquests conflictes. Missatges contraposats entre partits que van des de crides a la calma, a rebaixar la tensió, fins a la d'establir polítiques de madura contra aquest tipus de pràctiques d'ocupació il·legal. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
A Barcelona, però, els candidats avui també han parlat de futurs pactes.
L'actual alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha avisat als partits que estan condemnats a entendre's perquè serà impossible, diu, que cap grup governi en solitari i ha lamentat que el seu actual soci, el PSC, s'acosti a postures de Xavier Trias. El Partit Popular, en canvi, diu que els socialistes menteixen quan diuen que no tornaran a investir Ada Colau.
La resta de candidats que opten a l'alcaldia de la capital catalana s'han centrat a parlar de propostes. València s'ha centrat, per exemple, en mobilitat, criticant els radars dels 30 km per hora en algunes zones, sobretot zones escolars, i des d'Esquerra han presentat un pla de 1.000 milions d'euros per renovar habitatges amb energies renovables. Ara entrarem al detall de tot el que ha donat de si aquest primer matí de campanya electoral, però és que eleccions a banda, atenció, a la xarxa de Rodalies, la incidència a la línia R2 Sud podria quedar solucionada el diumenge 21 de maig. Així ho ha assegurat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, aquest matí. Són declaracions a Ser Catalunya.
Podria dir que a finals de la propera setmana, com a molt tard el diumenge, el dia 21 de maig, es podrà tornar a recuperar la normalitat.
Veiem si, veurem si és veritat. La ministra, per cert, també ha tret ferro a les dues reprovacions que li han fet tant del Senat dimecres com al Congrés ahir dijous. Sánchez les ha titllat d'electoralisme. Tot això, Renfe ha anunciat un reforç de tren a la línia R2 Sud, aquesta línia afectada per aquesta avaria a Gavà, un reforç que arribarà a partir de dilluns.
I serà quan les freqüències entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona passaran de 3 a 4 trens per hora i sentit en les franges horàries de major demanda. També s'habilitarà a partir de dilluns un nou servei complementari de bus llançadora entre Sitges i Barcelona entre les 6 i, i 2 quarts de 9 del matí i en sentit contrari des de les 5 de la tarda i fins a les 7.
Tot això passa el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha conclòs que el Ministeri de Justícia ha d'indemnitzar l'exconseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, pels 33 dies que va estar a la presó preventiva abans que se celebrés el judici per l'1 d'octubre, que recordem va condemnar a Mundó a 60.000 euros d'indemnització i a un any i 8 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència.
Tot plegat perquè finalment va ser absolt d'aquests delictes de rebel·lió, sedició i malversació. El seu advocat reclama ara que per Mundó uns 20.000 euros d'indemnització.
I en el bloc dels esports, avui a l'Estel Migdia, us explicarem que la Lliga de Futbol el cap de setmana està marcat per derbi català entre l'Espanyol i el Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els blanquiblaus es juguen un partit per agafar aire o per acabar d'enfonsar el vaixell. En canvi, els blaugrana podrien ser campions abans de diumenge a les 9 de la nit si Madrid i Atlético de Madrid punxen. Si no, tindrien prou en sumar contra l'Espanyol.
Dissabte jugarà el Girona contra la Reial Societat. Els de Mitchell continuen somiant per jugar a Europa.
I qui no hi serà en el partit de demà a les 2 al Real Arena? Serà Tati Castellanos, que dimecres va fer un esguinç al turmell. Es quedarà Girona, igual que Ángel Herrera, que també era dubte.
I pel que fa a la cultura, la nova temporada del Palau de la Música oferirà 137 concerts amb grans noms del panorama internacional com Jean-Éric Gardier, Thomas Engelbrock o Rafael Pichón. Raül Magiró, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu de la sala modernista és reconnectar amb el públic jove. Sota el lema Reconnecta amb la natura, el Palau explorarà la relació entre la humanitat i la natura i s'homenatjarà Lluís Domènech i Montaner, Victoria de los Ángeles, Alicia de la Rocha i Pau Casals.
I després de la informació cultural de sempre, acabarem com cada divendres fent un repàs a les novetats musicals d'avui, on destaquen a casa nostra els nous treballs de Queralt Lahoz i també dels Gertrudis.
Una moneda a l'aire, una moneda a l'aire per canviar la direcció.
La banda banda de la Garriga presenta el seu nou àlbum d'estudi, 10 noves cançons, entre les quals aquesta que escoltem, Moneda a l'aire. També posarem el play avui a les novetats de Shakira, J Balvin i dels catalans Figaflaues. Tot això ho ampliem des d'ahir fins a les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirar del cel per saber quin temps ens espera per les properes hores i també per aquest cap de setmana. Informació meteorològica que ens apropa com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquestes últimes hores hem tingut algunes precipitacions que de cara a les properes hores guanyaran terreny, especialment comarques de la meitat nord de Catalunya, i precipitacions que també al llarg de la tarda afectarien comarques del sud. Per tant, tarda molt insegura i inestable arreu de Catalunya. Ruixats i també algunes tronades. Les temperatures avui semblants a les de dies anteriors, màximes de mira 25 graus. Cap de setmana que es manté la inestabilitat amb temperatures una miqueta més altes, i tant dissabte com diumenge a les comarques del Terç Nord, sobretot Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i també comarques de Girona, risc de ruixats, com que ho farà una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava. Aquí no s'esperen pas pluges.
Primer dia de campanya electoral i primera confrontació de propostes i programes entre els diferents partits polítics. Avui l'ocupació d'habitatges ha centrat al relat dels partits, sobretot després de les protestes d'ahir al barri de la Bona Nova de la capital catalana. Anem, però, a pams. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha fet una crida a la calma per rebaixar la tensió. Els líders dels socialistes ho ha dit en un acte de campanya electoral a l'Hospitalet de Llobregat, acompanyat de la candidata socialista i actual alcaldessa, Núria Marín. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El líder dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, ha expressat tolerància zero amb les ocupacions i ha reclamat serenitat per no agreujar la situació que viu des de fa setmanes al barri barceloní de la Bona Nova.
Tolerància zero amb les ocupacions, 2, compliment de la llei, 3, ple suport als cossos i forces de seguretat, Mossos d'Esquadra i policia local. Crec que no hi ha res més a dir, a banda de sumar-me també a la crida a la calma i a la serenitat que ha fet ella, la resta de formacions polítiques i de responsables polítics, per no intentar agreujar una situació que ja de per si és complexa. No?
Salvador Illa ha fet una visita pel barri de la Florida, de l'Hospitalet de Llobregat, acompanyat per l'alcaldessa de la ciutat i també alcaldable, Núria Marín.
Gràcies, Sílvia. Qui també ha parlat sobre el cas dels habitatges de la Bona Nova avui és el candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, que acusa el govern municipal de no haver actuat a temps i troba que el cas se'ls han anat de les mans. Ho ha dit en una visita avui al barri del Raval, de la capital catalana, una visita que ha seguit la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Trias proposa actuar preventivament per evitar futures ocupacions a Barcelona, com per exemple dialogant i negociant amb la Sareb per no acabar amb una situació com la de Bona Nova. El candidat de Junts aprofita la vinentesa per carregar contra el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni perquè creu que no han fet una bona gestió del cas i el proper alcalde de la ciutat se'n veurà perjudicat. Trias també li sembla inapropiat l'actuació de l'empresa de desocupacions i pensa que no és beneficiós que se'n parli tant als mitjans perquè indirectament l'acaben publicitant. L'exalcalde ho ha dit en una passejada al barri del Raval, on ha passat pràcticament desapercebut per la majoria de veïns i comerciants de la zona, excepte d'un parell que sí que l'han aturat per saludar-lo i desitjar-li sort. Trias també ha aprofitat l'ocasió per dir que les paraules del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, li semblen fora de lloc, les paraules que va dir en l'acte d'arrencada de campanya, on va acusar el seu soci de govern d'haver abandonat el govern i el poble de Catalunya durant l'1 d'octubre.
Gràcies, Judit, i les declaracions de Trias, que contrasten amb les del seu secretari general, el de Junts, Jordi Turull, que ha promès avui madura contra els ocupes, Pere.
Doncs sí, el líder de Junts creu que a molts ajuntaments els falta lideratge en aquest sentit i assegura que ells seran implacables a l'hora de lluitar contra les ocupacions il·legals.
A tot això, aquest matí la CUP ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona que es personi per delictes d'odi contra l'empresa Desocupa, que és qui ha instigat totes les manifestacions que es van viure ahir al barri de la Bona Nova. I encara sobre ocupació, des de Ciutadans, la candidata Anna Grau ha acusat que Barcelona viu un festival de l'ocupació i ha culpat el govern municipal d'Ada Colau com a principal responsable. L'alcaldable de la formació taronja, l'Ajuntament, ha negat que els seus discursos vagin enfocats a fomentar la lluita entre classes.
también estamos muy hartos de que se intente justificar este festival de la ocupación apelando a una política social y de vivienda inexistente. En Barcelona no hay quien viva y las políticas de las que se está sacando pecho en estas elecciones van a hundir todavía más en la miseria y en la indigencia habitacional a los barceloneses. Los alquileres no van a bajar, van a subir.
D'altra banda, per cert, la campanya ha començat amb trencadissa dins de Ciutadans. Un grup crític amb l'actual direcció del partit a Barcelona ha plegat i demana la retirada de la candidatura que lidera Anna Grau.
Des d'aquest sector de crítics lamenten que el partit, diuen, ja no representa el constitucionalisme ni els valors liberals que el van caracteritzar, i acusen els actuals dirigents de ser els culpables d'aquesta desfeta del partit.
Sobre la campanya electoral a la capital catalana, pel que fa al partit valents, avui han deixat de banda les ocupacions i han centrat el seu relat i el seu missatge a parlar sobre la mobilitat a la capital catalana.
La candidata de la formació, Eva Parera, ha carregat contra els radars de 30 km hora que el govern de Colau ha instal·lat els últims mesos per tota la ciutat. Segons Parera, no serveixen per fer més segurs aquests entorns escolars i ha demanat la seva retirada.
Aquests radars no estan protegint els entorns escolars, estan pensats per recaptar i tornar a posar la mà a la butxaca als ciutadans. Si volen protegir els entorns escolars, posin guàrdia urbana, posin agents cívics, no posin radars que en res protegeixen la integritat dels alumnes, dels nens, i que, a més, fan un avís de la velocitat un cop ja has passat per davant de l'escola. S'han de retirar.
Parera ha denunciat que Barcelona no pot tenir aquests 54 radars perquè ha afirmat que són una autèntica persecució als ciutadans que van amb cotxe.
Propostes a banda dels retrets i els vetos a possibles pactes també han centrat les declaracions polítiques d'aquest primer matí de campanya electoral. En aquest sentit, l'actual alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, creu que ningú podrà governar en solitari. I per això ha tornat a remarcar que si guanya les eleccions tindrà com a socis preferents el pacte al PSC i Esquerra.
Tot i així, Colau ha criticat que Jaume Collboni, el candidat socialista, hagi dit que no la tornarà a fer alcaldessa i que s'estigui acostant a Xavier Trias de Junts en qüestions com ara l'ampliació de l'aeroport o aturar les obres de la segona fase de la connexió del tramvia per la Diagonal.
Jo crec que el que li falta al senyor Collboni és dir amb qui faria acords de govern, no? Perquè crec que jo he estat la més clara i transparent dient que jo faré acords de govern com he fet aquests 4 anys amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana. I jo he demostrat que si sóc alcaldessa aconsegueixo que tant el Partit Socialista com Esquerra mirin cap a l'esquerra i no mirin cap a la dreta i concretament cap a Junts.
Precisament la cap de files de Barcelona en Comú ha defensat un tercer mandat com a garantia perquè aquesta connexió del tramvia per la Diagonal sigui una realitat. Des d'Esquerra, el seu candidat Ernest Maragall no s'ha volgut mullar amb cap pacte i ha reiterat que el seu únic compromís és amb la ciutat de Barcelona.
Maragall ho ha dit en un acte que ha fet per presentar una de les seves propostes, grans propostes actuals que fa el Republicà sobre l'eficiència energètica.
I això vol dir ni més ni menys que constituï un fons econòmic de 1.000 milions d'euros, un fons econòmic de 1.000 milions d'euros, perquè durant primer 4 i després 8 anys, durant 8 anys, arribi almenys a la rehabilitació de 160.000 habitatges.
La candidata d'Esquerra a Barcelona també vol construir plaques solars a 400 edificis públics per poder generar prou energia i abastir almenys 20.000 llars.
De la seva banda, sobre els pactes, el candidat del Partit Popular a Barcelona, Daniel Cirera, ha llançat un dard contra el candidat del PSC, Jaume Collboni, a qui li ha dit que no té cap credibilitat quan assegura que no farà alcaldessa un altre cop a Ada Colau.
Cap credibilitat, perquè miri, l'únic partit polític que pot de debò no governar mai amb la senyora Colau és el Partit Popular. El senyor Collboni ha governat amb Ada Colau durant 8 anys. El senyor Trias fa 8 anys va tenir l'oportunitat de que la senyora Colau no fos alcaldessa de la ciutat. Li van tremolar les cames i va marxar. Nosaltres som l'única garantia de debò del canvi polític a Barcelona, de que la senyora Colau sigui història, una història que voldrem oblidar molt aviat.
I deixem enrere la capital catalana perquè a Badalona, també sobre el Partit Popular, a aquesta ciutat li ha arribat una multa de 300 euros de la Junta Electoral de Zona per demanar el vot abans de les eleccions. Aquest dimecres, abans que comencés oficialment la campanya, el Partit Popular de Badalona va treure al carrer una food truck on exhibia el lema Badalonisme, una fotografia de Xavier García Albiol com a candidat i un petit logotip situat a la porta on hi posava Vota Albiol alcalde.
El PSC ho va denunciar aquesta Junta Electoral de Zona perquè consideraven que incomplia complien la llei que prohibeix demanar el vot explícitament abans de l'inici de la campanya electoral. Els populars, però, es van justificar dient que la paraula vota estava tapada precisament per no incomplir aquesta llei. Ara bé, la Junta Electoral ha conclòs que no hi ha proves que ho demostrin.
I fora de Catalunya, la campanya electoral també ha començat per algunes autonomies a tot l'Estat, que a més de les municipals hauran de votar presidència.
És el cas de la Comunitat de Madrid, on Isabel Díaz Ayuso té molt a favor per seguir presidint aquesta assemblea de Madrid. Segons el CIS, Ayuso està tocant la majoria absoluta i no donaria espai a un govern socialista amb Juan Lobato al capdavant. També pendents del País Valencià, on el CIS dona la victòria al Partit Popular, però la majoria absoluta al bloc d'esquerres. Unes eleccions renyides que podrien suposar la sortida de Ximo Puig del capdavant de l'executiu valencià.
I qui s'ha perdut a Espanya a l'inici d'aquesta campanya electoral és el president Pedro Sánchez, que ha arribat a Washington aquesta matinada per reunir-se amb el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, una reunió que tindrà lloc avui al vespre. En aquesta trobada tractaran reptes i desafiaments globals, com ara la guerra ucraïna, la lluita contra el canvi climàtic o també la immigració.
I abans de trobar-se amb Biden, Sánchez ha condecorat l'expresidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, amb la Gran Creu de l'Ordre d'Isabel la Catòlica. Sánchez ha destacat la feina de Pelosi per haver trencat molts sostres de vida i ha afegit que és un exemple a seguir no només per les dones, sinó també pels líders del món.
Deixant enrere ja el que ha donat de si aquest matí de campanya electoral, però tornant al barri de la Bona Nova, la manifestació en contra i a favor de les ocupacions de pisos en aquest barri s'ha saldat aquesta nit amb 12 persones denunciades i aparadors trencats. Aquest ha sigut el resultat de les dues manifestacions contraposades per les ocupacions dels blocs La Ruïna i El Cubo a Barcelona, que han aplegat 1.100 persones entre totes dues manifestacions. Unes protestes que, tot i dispersar-se des de la plaça de la Bona Nova, no s'han acabat trobant.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat 12 persones contràries a l'ocupació de les finques de la Bona Nova aquí a Barcelona per desobediència. Al voltant de les 5 de la matinada, grups de joves desobeint les indicacions policials han intentat apropar-se als edificis ocupats. Els Mossos han mantingut durant tota la nit un dispositiu de seguretat i d'ordre públic a la zona per evitar possibles incidents, tot plegat. Després que les dues protestes es mobilitzessin pels voltants d'aquesta plaça de la Bona Nova fins a arribar a la plaça Les Ceps. En cap moment s'han trobat les dues manifestacions, com la nit, i no s'han produït cap incident important.
I coincidint amb aquestes manifestacions, hem trobat dades sobre ocupacions. Les comarques de la Selva, el Baix Penedès i l'Alt Camp són les zones de Catalunya que registren la ràtio més alta d'habitatges ocupats per habitants. La ciutat de Badalona lidera el rànquing a l'àrea metropolitana.
En el cas de la Selva, hi ha 1.014 cases ocupades per cada 100.000 habitants, mentre que la ràtio al Baix Penedès és de 954 i a l'Alt Camp és de 671. A banda d'aquestes comarques, per poblacions, Badalona és la ciutat de l'àrea metropolitana que registra més ocupacions, mentre Figueres i Mataró encapçalen el rànquing de les capitals de comarca amb més ràtio d'ocupacions. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, en 5 anys s'han ocupat a Catalunya uns 35.000 habitatges, això vol dir unes 20 ocupacions cada dia.
Estel migdia.
Continuem amb més temes a l'Estel migdia. L'avaria a la línia R2 sud de Rodalies podria quedar solucionada, atenció, el proper diumenge 21 de maig, després de 3 setmanes d'incidències. Així ho ha assegurat la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, en una entrevista avui a Ser Catalunya.
Podria dir que a finals de la propera setmana, com a molt tard el diumenge, el dia 21 de maig, es podrà tornar a recuperar la normalitat i per tant, som conscients que s'estan generant moltes molèsties a la gent, no? Arribar tard a la feina, arribar tard a la universitat, on sigui que hi vagi, doncs genera un trasbals a la gent. El primer és demanar disculpes.
La ministra ha explicat que des de DIF s'està fent un esforç extraordinari des del primer dia per resoldre aquesta avaria, aquest incendi que hi va haver el dia 1 de maig a l'estació de Gavà, i poder així recuperar aviat la normalitat en aquesta línia.
I d'altra banda, sobre les reprovacions al Senat i al Congrés dels Diputats impulsades per Esquerra i el Partit Popular, Raquel Sánchez ho ha atribuït al clima de campanya electoral, a més sobre l'expedient que l'Agència Catalana de Consum ha obert a Renfe pel mal servei en aquesta línia. La ministra ha explicat que no entén per què ho ha fet si la Generalitat és titular del servei.
I precisament a partir partir de dilluns, atenció si sou usuaris d'aquesta R2 Sud, perquè Adif i Renfe han anunciat que ja podran oferir 4 trens cada hora en les franges de més demanda. També posaran en marxa un nou servei complementari de bus llançadora entre Sitges i Barcelona entre les 6 i 2 quarts de 9 del matí i en sentit contrari entre les 5 i les 7 de la tarda.
I d'altra banda, i per tal de mantenir la freqüència de la R2 Nord als trens regionals de la R11, la que fa el trajecte entre Portbou i Barcelona, seguiran prestant el seu servei habitual i efectuaran parades a les estacions entre Granollers Centre i Barcelona.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Justícia, el Consell General del Poder Judicial ha conclòs que el Ministeri de Justícia ha d'indemnitzar l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, pels 33 dies que va estar en presó preventiva abans que se celebrés el judici pel referèndum de l'1 d'octubre, que, recordem, el va condemnar a pagar 60.000 euros i a un any i 8 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència.
I com que la seva condemna finalment ha quedat en una multa i una inhabilitació per un delicte de desobediència, l'advocat de Mundó va sol·licitar que l'Estat indemnitzi el seu client amb gairebé 20.000 euros. En un informe de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial li donen la raó. A més, Mundó també al·legava que quan va ingressar a presó tenia 3 fills menors al seu càrrec i que la seva contribució a l'economia familiar representava gairebé el 90% dels seus ingressos totals, agreujats per la necessitat de fer desplaçaments a les visites familiars a la presó d'Estremera, a més de 600 quilòmetres del seu domicili habitual a Gurb.
En l'àmbit econòmic, l'IPC torna a pujar a Catalunya i el mes d'abril es va tancar amb un 3,9%. Això són 8 dècimes més que l'IPC del març passat. Segons les dades que ha publicat aquest matí l'Institut Nacional d'Estadística, els aliments van ser un 12% més cars aquest abril si els comparem amb l'abril de l'any 2022.
Tot i això, es veu una lleugera moderació, ja que al mes de març la xifra era d'un 14,6%. A Espanya, l'IPC se situa en el 4,1%, 8 dècimes més que la del març, amb una inflació mensual del 0,6%. L'augment de la inflació es deu principalment al fet que el preu de l'habitatge cau a menor ritme que fa un any, especialment perquè les reduccions en el que es paga per electricitat són menys intenses. La inflació anual a les diferents províncies catalanes també puja. A Barcelona és del 3,9%, com a Girona, mentre que Lleida se situa en el 4,5% i a Tarragona en el 3,5%.
I encara sobre percentatges, més de la meitat dels espanyols, un 55%, consideren que l'administració pública es caracteritza per ser lenta. Així ho revela l'enquesta de l'Eurobaròmetre de la Unió Europea, que s'ha publicat avui divendres. A més, els espanyols noten una falta de transparència considerable en les administracions de l'Estat.
I, de fet, Espanya és el país que obté una pitjor puntuació respecte a la mitjana europea, ja que la resta d'estats membres, el percentatge d'habitants que qualifiquen la seva administració de lenta és del 47%. A banda de la poca velocitat de resposta, l'enquesta també posa de manifest la necessitat que té l'Estat d'incrementar la confiança dels ciutadans vers la seva administració. Per aconseguir-ho, els espanyols creuen que el govern hauria de ser més transparent sobre les seves decisions i l'ús dels diners públics, reduir la burocràcia i simplificar-ne els tràmits.
I pel que fa encara sobre aquest baròmetre pels diferents sectors, 2 de cada 3 espanyols consideren que la salut pública és l'àrea on calen més millores, seguit de l'educació, la protecció social, l'habitatge i l'ocupació. I d'altra banda, les infermeres a Catalunya se senten abandonades per les administracions i alerten que cada vegada són més els professionals que decideixen marxar a un altre país a treballar en busca de millors condicions.
El sindicat d'infermeria SATSE denuncia la sobrecàrrega i la precarietat que pateix el sector. Avui, coincidint amb el seu dia, amb el Dia Internacional de la Infermeria, el sindicat ha presentat 12 millores, una mena de full de ruta que consideren que són indispensables. El portaveu del sindicat, David Oliver, ja avisa que el sector no podrà aguantar molt més temps si no arriben aquestes millores.
La veritat és que fa molts anys que estem patint una situació de sobrecàrrega, d'estrès i una pressió assistencial molt forta, i el que fa és que el col·lectiu d'infermeria no pugui aguantar gaire més.
Les principals demandades que fan són que hi hagin més infermeres per habitant, és a dir, que augmentin les ràtios amb l'objectiu d'equiparar-se als nivells europeus on hi ha més infermeres per habitant. També demanen establir la jubilació anticipada voluntària i que s'unifiquin convenis.
I encara en l'àmbit laboral, dilluns vinent començarà una vaga dels conductors d'autobusos d'ATMB a Barcelona, amb diferents aturades parcials que aniran del 15 al 19 de maig i que repetiran també del 22 al 26 d'aquest mateix mes. Les aturades seran entre les 2 i les 4 de la matinada, entre les 8 i les 10 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda. A més, pel 18 de maig, els sindicats han convocat aturada a les 24 hores.
Per tot plegat, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 40% en hora punta i també demanen que hi hagi un bus de barri per línia. Els busos barcelonins també hauran d'oferir un 20% del servei entre les 2 i les 4 de la matinada.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
En un bloc de notícies més breus us expliquem que la Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que bloquejava cites per a les oficines d'estrangeria de tot l'estat i després les venia als immigrants que les necessitaven. Els delinqüents actuaven també a Barcelona i Tarragona.
El grup aconseguia bloquejar les cites gràcies a un bot informàtic i després les venien als estrangers per imports d'entre 30 i 200 euros per cita. La investigació ha permès identificar 94 persones presumptament involucrades en l'organització criminal, 69 de les quals han estat detingudes i 25 més investigades.
I d'altra banda, la Guàrdia Civil investiga un veí de Maçanet de la Selva per tenir una vintena d'animals protegits dissecats a casa seva i no tenir cap document que n'acrediti la seva procedència legal.
Els agents van descobrir la col·lecció ara fa uns mesos i durant aquest temps han anat determinant cadascuna de les espècies. Dels 20 animals que hi van trobar, hi ha tant salvatges com de granja, 18 d'ells, per cert, tenen algun tipus de grau de protecció. Fonamentalment són aus, com ara mussols, falcons o òlibes, tot i que també n'hi ha un gat ferèstec o un esquirol comú. Amb tot, la policia l'està investigant per un delicte contra la protecció de la fauna.
I a Terrassa, la Guàrdia Civil també investiga un veí, en aquest cas per sacrificar animals en rituals de santeria. Unes càmeres de seguretat d'una empresa del Prat de Llobregat el van gravar llançant gallines i cabres en un contenidor.
Els agents van analitzar els cadàvers degollats d'aquestes 9 gallines i aquestes dues cabres a l'interior de bosses d'escombraries que van relacionar amb algun ritual de santeria. Les imatges de les càmeres de seguretat van permetre identificar el vehicle amb què l'home va abandonar l'empresa, un cotxe de rènting. Per tot plegat, el van denunciar per diverses infraccions a la llei de sanitat animal i ara la investigació continua oberta per identificar a les altres tres persones que haurien participat en aquests rituals.
I acabem Esplugues de Llobregat, on els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local d'aquesta ciutat, han detingut un home de 27 anys per traficar amb drogues en un pis d'aquesta localitat.
La investigació va començar el mes de febrer quan els agents van tenir coneixement que en un domicili del barri de Can Vidalet hi havia una afluència constant de consumidors d'estupefaents a l'immoble. Aquest fet va generar nombroses queixes veïnals. Finalment, la setmana passada, la policia va entrar dins del pis i va intervenir-hi diverses peces d'haixís, paperines de cocaïna i marihuana i una dosi d'amfetamines i també armes prohibides. El detingut ja ha passat a disposició judicial i ha ingressat en un centre d'internament d'estrangers.
Estel Migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, que tendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Sí, 28 minuts. Obrim avui el bloc local i comarcal al Pallars Sobirà, concretament al municipi de Llavorsí, que acollirà aquest cap de setmana la primera edició de la Fira de Primavera del Cavall Pirinenc Català. L'objectiu és reivindicar la cria d'aquesta raça per la seva conservació i promoure'n també el consum de la carn de poltre.
Per donar a conèixer aquesta raça, de fet, es farà el primer concurs morfològic i de maneig del cavall Pirinenc Català. La fira se celebrarà el dissabte, dia 13, és a dir, demà, i acabarà amb un dinar dedicat a la carn de poltre, on tots els plats de fet estaran elaborats amb aquesta carn amb l'objectiu de demostrar que pot ser elaborada de moltes maneres més enllà del tradicional entrecot o les hamburgueses. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ens parla de la importància de conservar aquesta raça de cavall pirinenc català.
I tot el que són les races locals es considera un patrimoni genètic i un valor immaterial del parc natural. I també són animals que ajuden a conservar uns hàbitats de pastura. Els cavalls fan molt bona feina i imiten una mica el paper que antigament, fa molts milers d'anys, feien els grans herbívors salvatges i ajuden a mantenir uns hàbitats de pastura que d'altra manera no es podrien mantenir.
A la fira s'hi mostraran 33 animals d'aquesta raça, d'un total de 12 explotacions ramaderes que hi ha a la comarca del Pallars. Complementant la fira ramadera, també hi haurà productes locals, artesans i agroalimentaris.
I Viladrau, un municipi conegut arreu per la seva aigua embotellada, també pateix enguany els efectes de la sequera, una situació que posa en risc una de les seves principals activitats econòmiques i també el subministrament d'aigua als veïns d'aquest poble. Per aquest motiu, l'Ajuntament vol avançar cap a un nou model de captació d'aigua que els permeti fer front a episodis de sequera com el que estem vivint a tot el país actualment.
En aquest municipi del Montseny tenen un abastament totalment superficial que en anys de sequera els deixa en una situació preocupant per la manca de pluges. L'objectiu, segons el consistori i d'acord amb la veu dels experts de les taules d'aigua, és passar a un model de captació mixt que els permetria anar a buscar aigua també en profunditat quan no hi hagi prou a la superfície i mantenir també el cabal ecològic de la riera, ho explica el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Viladrau, Albert Bosch.
No ens podem arriscar que per qüestió de sequera, per qüestió de que no hi ha aigua superficial, tinguem el poble sense aigua. Després, aconseguir tindre una xarxa mixta ens farà que en èpoques de sequera agafarem aigua en profunditat i no agafarem aigua en superficial perquè no n'hi haurà i també perquè la poca que hi hagi l'hem de deixar pel medi, pels animals, pels arbres que generen aquesta aigua per viure.
El primer pas ara és arranjar i substituir les canonades, moltes d'elles amb fibrociment, que daten dels anys 60, amb les basses plenes i sense que plogui ni un sol dia. Viladrau té ara reserves per uns 18 dies. S'abasteixen de 22 captacions superficials i un pou que rendeix ben poc. Per aquest motiu, Aigües Viladrau i Liquats Vegetals, dues empreses que treballen des del poble, han arribat al seu màxim de captació d'aigua. De fet, des del 2021, aquesta indústria ja ha d'anar a buscar aigua fora del municipi per seguir amb la seva activitat econòmica habitual.
Marxem ara cap a Solsonès, completament cap a la capital, a Solsona, perquè l'organització d'aquest emblemàtic carnaval ha denunciat a través d'un comunicat que han perdut el local on organitzaven aquesta festa. Es tracta d'un espai que fa 10 anys que els havia cedit el Consell Comarcal del Solsonès, però que ara necessiten per guardar nova maquinària. Amb tot, des de l'entitat, denuncien que amb el poc espai que ara els deixen no poden seguir fent la seva activitat en aquest punt.
Segons exposen els responsables del carnaval solsoní, els van prometre que tan sols ocuparien un terç d'aquest local, però que ha acabat sent una mica més per part del Consell Comarcal. A més, els han exigit que el mes vinent han de tenir tot net aquest espai. Amb tot, denuncien que no els estan donant cap alternativa i l'Ajuntament de Solsona, diuen, tampoc els està donant cap opció factible. Des de l'entitat demanen ajuda a la ciutadania i a tothom que estimi el carnaval per trobar un lloc digne on poder situar aquest nou taller, perquè diuen que el carnaval de Solsona no tan sols és una festa important per a aquesta ciutat, sinó també per tot el país.
Marxem ara cap a la Catalunya Nord, concretament al municipi de Granès, on aquest divendres ha mort Remei Oliva. Era l'última mare supervivent de la maternitat d'Elna. Oliva ha mort als 104 anys.
Va néixer, de fet, a Badalona el 1919, però es va haver d'exiliar amb 20 anys durant la Guerra Civil Espanyola a la zona d'Occitania, on va sobreviure en camps de concentració francesos situats a les platges d'Argelers i Sant Cebrià. Un cop a la maternitat d'Elna va tenir el seu primer fill, en Rubén. Tota aquesta experiència queda recollida a La Noia, al llibre La Noia de la Capsa de Fils, Memòries d'un exili no desitjat, que va ser publicat en català el 1988. Durant tota la seva vida va treballar de modista i cosidora, tal com havia fet la seva mare.
I el sindicat Unió de Pagesos reclama que es faciliti al màxim la caça del cabirol a les principals zones de producció de vi perquè aquests animals estan fent importants destrosses a la vinya, especialment en les comarques on més predomina aquest cultiu, a l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i també el Bages.
L'augment d'aquesta població de cabirol junt amb la manca de disponibilitat de verd a causa de la sequera estan provocant danys entre el 50% i el 100% en algunes parcel·les d'aquestes vinyes. Segons denuncia el sindicat agrícola, els cabirols s'estan menjant els brots i això comporta la pèrdua del raïm, però també de la collita de la verema. A més, aquests talls que fan els animals comprometen la formació següent dels brots del cep per l'any vinent. En tot, Unió de Pagesos reclama a la Comissió del Cabirol que analitzi amb urgència aquests punts crítics i estableixi també zones on es faci una gestió d'aquest animal i es pugui controlar la seva població, perquè s'està convertint en un greu problema com la del senglar.
I acabarem avui el recorregut local i comarcal que fem sempre aquí a l'Estel Migdia, al Baix Empordà, concretament al municipi de Palamós, perquè ja ho tenen tot a punt per aixecar aquesta propera tardor 34 pisos cooperatius. L'edifici costarà 5 milions d'euros, que fonamentalment es cobriran a través de préstecs concedits per l'Institut de Crèdit Oficial.
En concret, per aquesta via n'arribaran 4 milions d'euros. La resta del finançament l'aportaran els socis i també la Generalitat, que considera una que concedirà una subvenció de gairebé 1 milió d'euros. Els promotors del projecte, la cooperativa Sostre Cívic, preveuen que l'obra s'enllesteixi el 2026. Serà aleshores quan els socis podran entrar-hi a viure. Els pisos es faran en una parcel·la municipal de l'Ajuntament de Palamós, que han cedit. Els 34 habitatges es distribuiran en 5 plantes i el 25% dels pisos es destinaran prioritàriament a col·lectius en risc d'exclusió social o que tenen dificultats per accedir a l'habitatge, entre aquests els joves, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys. El de Palamós no és el primer projecte que Sostre Cívic té a les comarques gironines, també en tenen a Palafrugell, a Calonja i a Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns, 2:35. Informació esportiva. Esportiu, explicant-vos que aquest divendres torna a la Lliga, una jornada que pot proclamar el Barça campió si guanya diumenge a l'RCD Stadium, però abans és el torn del Girona, Anna, que s'enfronta demà a la Reial Societat.
Sí, un Girona que buscarà la victòria per apropar-se al seu objectiu dels 53 punts. Escoltem el tècnic Michel Sánchez.
Ara estan molt bé. És veritat que en les tres competicions ells han passat una ratxa més bona que durant la competició, però ara estan bé. És un partit molt, molt difícil, però penso que la nostra millor versió ens pot donar per a fer un gran partit. No sé si guanyar o no, però per a fer un gran partit segur.
Qui no hi serà en aquest partit que es jugarà al Real i Arena a les 2:00 PM? Serà Tati Castellanos, que s'ha quedat a Girona. L'argentí es va fer un esguinç al turmell durant la sessió d'entrenament del dimecres passat. I Ángel Herrera, que també era dubte, tampoc hi serà demà. La resta de baixes més destacades són les de Borja i Aleix García.
Tot i així, com dèiem, els partits d'aquest cap de setmana estan marcats pel derbi que jugarà aquest diumenge a Cornellà.
Exacte, el Barça es podria proclamar campió de Lliga, mentre que l'Espanyol té la necessitat de sumar la totalitat dels punts per seguir lluitant per mantenir-se a primera. El jugador blanquiblau Nico Melamed diu que el derbi de diumenge és un dels més importants que han disputat mai.
Este fin de semana es un derbi más importante aún por lo que nos jugamos nosotros y a pensar en nosotros mismos y a ir a por él. Nosotros nos centramos en nuestra situación, en que es un partido de vida o muerte, en que tenemos que ir a full como venimos haciendo los demás partidos, pero sabiendo que esto es una final.
Aquest derbi es jugarà a les 9 de la nit. El dia abans, el Real Madrid haurà jugat a casa contra el Getafe, que és 18è, i diumenge, a 16:45, l'Atlètic de Madrid, que és segon a 13 punts del Barça, haurà visitat el camp de l'Elx. Si el Madrid i l'Atlético punxen, el Barça ja seria campió.
La Lliga a banda, encara en futbol, aquest dijous s'han jugat els dos partits corresponents a les semifinals de l'Europa League. L'eliminatòria entre la Juventus i el Sevilla es decidirà a la capital andalusa.
Els de Mendilibar van dominar la primera part i van avançar-se al marcador abans d'arribar al descans gràcies a un gol d'En-Nesyri, però quan semblava que el partit havia d'acabar 0-1, Gatti va empatar a l'última jugada en la sortida d'un córner. I en l'altra semifinal, la Roma de Mourinho va superar per 1-0 el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
De qüestió, parlem ara de bàsquet, perquè avui hi ha nova jornada de la Lliga ACB. El Barça rep al Palau Blaugrana la visita de l'Obradoiro.
A les 7 de la tarda, els de Saras rebran l'11è classificat que ha guanyat 13 partits a la Lliga, la meitat dels que han aconseguit fins ara els Blaugrana. Els locals necessiten guanyar i continuar sumant partits positius per aguantar el pols del Baskonia. Abans de veure's les cares diumenge, l'única baixa del Barça per aquest partit és la de Corey Higgins, que no jugarà més aquesta temporada per culpa de la seva lesió. El partit d'avui serà l'últim test dels de Sares al Palau abans de viatjar cap a Kaunas per disputar la Final Four contra el Real Madrid. El capità Nikola Mirotić, en declaracions a Barça TV, assegura que estan preparats per viatjar a Kaunas.
Yo creo que hemos crecido y el equipo, los jugadores, cada vez creo que entienden mucho más sus roles, entendemos cómo jugar más uno con otro, porque tengan en cuenta que tenemos muchos jugadores nuevos este año, pero esos jugadores nos han dado mucho y se han acoplado muy rápido al equipo y yo creo que este equipo, tal y como se ha hecho, aspira mucho y yo creo que por eso es muy diferente y creo que será una Final Four diferente al año pasado.
El rival dels de Sares de la semifinal de Kaunas serà el Madrid, que per cert juga avui a les 9 de la nit en partit de Lliga contra el València.
I pel que fa a l'embol, el Barça ja té mig peu a la Final Four de la Champions després de guanyar l'anada dels quarts de final per 30-37 al Coq d'Anés.
Els blaugrana han marxat de Dinamarca amb un gran triomf que els acosta encara més a la Final Four. Tot i tenir una renda de 7, el tècnic Carlos Ortega no es confia.
Nunca hay que relajarse, ¿no? Yo, si me pongo en el pellejo del equipo rival y del entrenador, tienen que intentar hacer algo, ¿no? Jugar con 7 desde el principio. Y luego, yo soy de los que piensan que en cada partido pueden pasar mil historias, lesiones, sanciones disciplinarias graves. Nosotros tenemos que estar centrados, no relajarnos, confiar en nosotros, que no confiados, por el partido.
Aquesta eliminatòria es decidirà dijous al Palau Blaugrana, a 9:15 del vespre.
I encara amb poliesportiu, a la Copa de la Reina, que s'està disputant a Calafell, avui es juguen els dos altres partits de quarts d'aquesta competició copera.
Sí, a 6:15 juga el Mataró contra el Gijón i a les 8, Vilassana, Bigues i Riells. Pel que fa als dos altres partits de quarts que es van jugar ahir, el Palau va eliminar el Liceo a la pròrroga per 2-0 i el Fraga, que debutava a la Copa, ha eliminat el vigent campió, el Manlleu, per 4-0.
I parlem ara de waterpolo, perquè a la Champions masculina, avui el Sabadell visita la piscina de l'Espandau de Berlín.
Aquesta és la penúltima jornada de la Champions, un partit que arrencarà a 8:15 del vespre i on els vallesans aspiraran a sumar els seus primers punts fora de la piscina de Can Llong. Ara mateix són penúltims a 6 punts de superar aquesta ronda classificatòria. I a la Lliga femenina, avui es disputa el segon partit de les semifinals entre el Sant Andreu i el Mataró a les 9 de la nit. Els del Maresme són els qui dominen aquesta sèrie.
I acabarem aquesta informació esportiva amb dos apunts més. El primer en tennis, al Masters 1000 de Roma. Avui juga Paula Badosa.
Sí, la tenista de Begur juga a aquesta hora en la segona ronda contra Ongever, que és la quarta favorita del torneig. En el quadre masculí, cap a les 7 de la tarda, jugarà Novak Djokovic contra l'argentí Tomas Echeverry. El duel espanyol entre Albert Ramos i Carlos Alcaraz no es disputarà fins demà, dia en què també jugarà el tenista andalús Alejandro Davidovich contra Guido Pella. Aquests partits corresponen a la segona ronda de l'Open de Roma.
I per últim, en motor, concretament a la MotoGP, avui primers lliures del Gran Premi de França.
Aquest divendres ha tornat a pujar la moto Marc Márquez. El pilot de Cervera es va lesionar fa un mes i mig en el primer Gran Premi de la temporada, el Gran Premi de Portimau, i després es va perdre el d'Argentina, el de les Amèriques i el de Jerez. Aquest divendres ha tornat a reaparèixer en el d'Alemans i després d'uns 20 minuts rodant, el pilot de Repsol Honda ha caigut en la 7ª volta, tot i que no ha tingut cap conseqüència. El gran dels Márquez ha anat al bo, ha canviat de moto i ha tornat a la pista. I després de caure, el de Cervera ha millorat el seu registre i ha acabat amb la dotzena millor posició. S'ha quedat a mig segon del primer, que ha estat l'australià Jack Miller de KTM. El seu germà, Àlex Márquez, ha quedat cinquè.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. Gairebé 3:15. Informació cultural i estrenes musicals. Informació cultural, ja tenim a l'estudi, com cada dia, l'Olma Giró. Olma, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavier.
Avui hem de començar al Palau de la Música, que ha estrenat avui la nova temporada. Ja l'ha presentat i oferirà atenció 137 concerts amb grans noms del panorama internacional, com són John Elliot Gardner, Thomas Engelbrock i Rafael Pijón.
Evidentment, ho has dit molt bé. Aquests noms els has dit bé.
Pijón.
No, no, és que clar, en aquesta secció tenim un problema amb...
Qui és el Pixón?
Amb els homes. Doncs mira, un gran personatge internacional. Vinga, va, en aquest sentit, la nova temporada del Palau de la Música té un objectiu molt, molt clar, que és reconnectar amb el públic jove. I com, no? Perquè clar, tenir l'objectiu però no tenir les eines per fer-ho, doncs sí que en tenen. Ho faran a través de Grada Jove.
Ah, mira, això és com el Camp Nou.
Sí, que és una comunitat de menors de 35 anys, com el carnet jove, no?, que n'has de tenir menys de 35, que tenen descomptes al 50% pel que fa a les entrades i també tenen una selecció de concerts proposada per joves del cor de l'Orfeó Català. L'aposta, que ja compta amb més de 5.000 membres, es torna a impulsar per fer créixer aquesta comunitat. I a banda d'aquesta aposta de reconnectar amb el públic jove, el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, en Joaquim Uriac, explica el lema d'aquesta nova temporada, que és Reconnecta amb la natura.
I aquest any és aquesta idea de natura i humanitat, i la màxima expressió de natura i humanitat és precisament el nostre estimat Palau de la Música, que és molt humà, però a la vegada també és molt natural. Molt natural en el sentit de que reflecteix molt naturalesa, flors, plantes, arbres, i combina molt bé el que és el lema nostre d'aquesta temporada d'humanitat i natura.
I a banda, el Palau de la Música en aquesta nova temporada homenatjarà a Lluís Domènech i Montaner, també a Victòria de los Ángeles, Alicia de la Rocha i, finalment, a Pau Casals.
Doncs ja ho sabeu, si voleu veure tot el programa complet, al Palau de la Música trobareu aquests 137 concerts que s'hi faran durant aquesta temporada. T'he dit que m'ha agradat molt això de la Grada Jove.
Sí, però no hi pots entrar,
ja no hi puc entrar.
Greu.
Vaja, quina llàstima. Però segur que... No podré anar a altres llocs.
Evidentment.
No podré veure, anar al senyor Pixón.
No,
una il·lusió que em feia.
Perdona. Aquí ningú està exclòs, eh? I pots anar, l'únic que no tindràs l'entrada del 50%.
Bueno, però jo volia anar a la Grada Jove, animar-lo.
Vinga, va.
Més notícies, va, que avui també us hem d'explicar que la cantant Sondra Radanovski ha estat distingida amb la medalla d'or del Teatre del Liceu. És la màxima distinció honorífica que fa aquest teatre barceloní.
I a banda de Radanovski, el Teatre de la Rambla també reconeix l'historiador i crític musical Roger Alier, la família Puig, la Fundació La Caixa, la ballarina i coreògrafa Assumpció Aguadé i, finalment, la Societat del Gran Teatre del Liceu i el Cercle del Liceu. Els guardons, que es lliuraran el 13 de juliol en el mateix teatre, es reprenen després d'uns anys d'absència i ho fan precisament coincidint amb els 175 anys d'història que recordem que s'estan celebrant aquest any del Gran Teatre del Liceu. Des de la seva creació, aquestes medalles tenen una finalitat que és enaltir la labor de les persones, també de les institucions i col·lectius que estan en favor de la internacionalització i també reconèixer la cultura i específicament, no, del Teatre de la Rambla.
Doncs moltes felicitats a tots els premiats amb aquesta medalla d'or del Teatre del Liceu. Avui, pel que fa als festivals, com no, cada dia aquí repassem un festival. Avui parlem del Minúscul, que se celebra a Mollerussa, que ha presentat ja la programació de la Caixa de la seva segona edició i que se celebrarà de nou un altre cop al pati de Cal Jacques. Els caps de cartell d'aquesta edició seran en Andreu Abril i el cantant Xerim Arasté.
No hi ha res que il·lumini el sol, així que brilla per tu, brilla per tu. Tots tenim la nostra estrella al cor.
En aquest cas, el certamen musical es farà els dijous 3, 10, 17 i 24 d'agost. I per aquesta edició es manté l'aposta pel pop d'autor i la proximitat amb els artistes. Les entrades, si voleu, ja estan a la venda al preu de 5 euros. Mantenen el preu.
No hi ha Grada Jove.
Aquí no hi ha Grada Jove.
Vinga, va, en aquest cas, en aquest festival que es fa a Mollerussa, el músic Xerim Arasté, que de fet l'estem escoltant amb el seu Brilla per tu, serà qui obrirà la segona edició del Minúscul i serà el dia 3 d'agost. I ho farà presentant el seu darrer disc, que es diu Ses Entranyes, que va ser considerat, de fet, per la crítica musical catalana com el millor disc del 2022 als Premis Enderroc. I agafarà el relleu Arasté en Andreu el 10 d'agost en solitari amb les seves darreres cançons, incloses al disc La Mida. I el 17 d'agost serà el torn de la cantant lleidatana Abril i tancarà el festival i l'espectacle del músic Guillem Remisa i del poeta Godoy García, que es diu Els homes que parlen sols. Aquesta proposta poètico-musical, podríem dir, és diferent en cada actuació i la del Minúscul serà l'única que realitzaran aquest any a Catalunya. Per tant, ja ho sabeu, eh?
Comprar entrades
al Minúscul
per aquesta actuació, per aquest espectacle poètico-musical que es farà per tancar el Minúscul de Mollerussa el dia 24 d'agost. Hi ha més propostes, aquesta molt recent, anem fins a Girona, perquè la ciutat ja ho té tot a punt per estrenar la que serà la 68a edició de l'emblemàtic Temps de Flors. Una cita, ho vam explicar ja en aquest programa, ho recordem, està molt marcada per la sequera, evidentment, i que es preveu, però, que sigui multitudinària.
Res superarà. De fet, aquest Temps de Flors s'ha hagut d'adaptar a la sequera, ho vam explicar en totes aquelles mesures, i enguany el que es veuran seran flors que necessiten poca aigua. I, de fet, mira, les podríeu agafar com una mena de catàleg així, no? De catàleg, de que inspireu-vos i canvieu les flors que tingueu per aquestes que no necessiten tanta aigua i que el país en necessita molta més. D'altra banda, que així ho
però
havíem
que no
dit...
Que no les agafin.
No, home, no, flors, però que les agafeu d'idea, d'inspiració, no, de
clar,
dir... Mira, que
quan,
boniques
quan
que
són... Quan d'agafar flors no vol dir que els hi desmunteu ara les catifes allà
home,
a Girona.
Home, no, per favor, amb el que els hi costa. No, simplement que és una mostra de flors que necessiten poca aigua i que està bé repensar-nos una mica els nostres jardins, els nostres hortets i agafar coses que necessitin poca aigua. Bé,
clar,
evidentment...
Sí, formació cultural amb consciència.
A banda d'això...
Així m'agrada.
A banda d'això, hem d'explicar que s'han instal·lat uns dipòsits grans que serviran per fer el rec de forma manual. Es van instal·lar aquest dimarts, veus? Dimarts a la tarda ja es van col·locar. I en aquests bidons grans hi caben 1.000 litres d'aigua no potable que serviran només per regar aquestes flors. I s'ha de dir també, però, que les previsions per aquest cap de setmana és que hi hagi precipitacions arreu del territori. Això també ho has explicat al principi del programa. Llavors serà un temps de flors marcat per la sequera, amb pluja. Així doncs, amb o sense pluja, com dèiem, des d'aquest dissabte, demà dissabte, i fins al 21 de maig, la ciutat s'encalana de flors i jardins i s'hi podran veure un total de 126 muntatges.
Doncs no us ho perdeu, ja marxeu tots cap al temps de flors a Girona, aquesta 68a edició. Avui divendres, Olma, és dia d'estrenes musicals. Hem d'informar l'audiència que és una secció que ja no farà més la Mercè Mondelo, per tant, la inclourem dins de la secció de cultura. La Mercè Mondelo, aquí li donem les gràcies per aquest recull d'estrenes musicals que ens ha portat al llarg d'aquesta temporada a l'Estel Migdia. I avui comencem aquest repàs de les estrenes musicals de la setmana, de la setmana, bé, de fet, d'avui, divendres, perquè després de més de 4 anys sense publicar cap disc, aquest divendres els catalans Gertrudis publiquen el que és seu ja el seu 9è treball, que es titula Abans que s'acabi el món.
No ho sé, si m'ho preguntes no ho sé, no sé el camí que he d'escollir, em torno boig, quin és per mi, no sé on agafar-me, què em farà volar o arrossegar-me.
I aquest nou treball busca l'essència del grup al mateix moment que vol estar al dia de la nova essència musical catalana. Amb 23 anys, que aviat es diuen de carrera a les seves espatlles, el
jo
nou...
Jo tinc el primer disc de Gertrudis signat.
I fa 23 primer, anys, no?
Fa 23 anys.
Encara dura, encara dura la firma o s'ha anat esborrant? Perquè, clar, des de fa 23
veure,
anys...
El tinc a
ben conservat.
Prestatgeria, el tinc a la prestatgeria, jo crec que sí, que encara està la signatura.
Doncs mira, com dèiem, amb 23 anys de carrera, aquest nou disc compta amb 10 temes que reflexionen sobre qüestions existencials, com, per exemple, podríem ser qui som, no? O temes una mica més tòpics que no són tan filosòfics i tan profuns com cançons d'amor. Cançons d'amor, precisament, com és el cas d'aquesta que es diu Com tu.
Sóc amb tu dins del llit quan la llum s'emborratxa i la nit se'ns escapa. Com tu, no trobarem mai més ningú. Oblidarem ser lluny de tu. Caminarem sense promeses. Mai he estat tan boig per tu.
El passat març, aquest grup de la Garriga ja va avançar el tema M'agrada, una cançó on per ser-hi col·labora el cantant Macaco, i la principal premissa, podríem dir, d'aquests 10 temes al seu nou disc és que han de fer ballar. De moment, amb aquesta cançó que estem escoltant, com tu, sí,
no? Si parlem
de
Gertrudis, han de fer ballar. T'he de dir que són un ballar molt diferent que els Gertrudis dels inicis.
És el que t'anava a dir, clar. Als inicis, fa 23 anys, trobàvem un Gertrudis, no, que utilitzava molt la rumba o elements autèntics al mestissatge català.
Correcte.
I ara, en els últims anys, sobretot en aquest últim disc, que s'han anat tirant, no, cap al costat de més radiofórmula amb aquests temes que fan ballar. I un exemple d'aquesta radiofórmula que comentem, molt característica d'ells, d'aquests, dels Gertrudis dels últims anys, és aquesta cançó que es diu Una vegada i prou.
Una altra vegada i prou, i et prometo que m'haré. Una altra vegada i prou, i em
d'aquest nou disc, produït per quarta vegada per Roger Rodés, ja veiem que el grup ha volgut experimentar més i deixar la rumba i el mestissatge català per anar cap a altres fórmules. I així han descobert nous ritmes transformant elements analògics en digital. Xavi, alguna cosa a dir sobre Gertrudis?
No, perquè... molt diferents els Gertrudis dels inicis, però que igualment m'agraden.
T'agraden tant.
Hi ha una altra anècdota, que és que jo vaig cantar una cançó amb Gertrudis a sobre un escenari.
A veure, explica-la, perquè clar, si com a titular dius, sí, qui ets tu?
En un concert al Garraf, allò que estàs a la nit, puges a l'escenari i et trobes cantant els Gertrudis i et passen el micro i cantes una cançó amb ells.
Home, això no passa cada nit, eh?
Sort que era l'època en què encara no hi havia... No, els mòbils no...
No hi ha continuografi.
No, perquè no hi havia xarxes socials.
Ja estima,
fa 23 anys, és just als inicis.
És d'aquelles nits que queden a...
Xarxes socials encara no tiraven tant. No tiraven gens, pràcticament, i no hi ha prova gràfica, però hi ha el testimoni que també val. Va, deixem de banda els Gertrudis, també avui...
Una cosa, em fa molta gràcia això, perquè jo t'anava a preguntar aquesta anècdota, que sabia que tenies moltes ganes d'explicar-la, sí, però t'ho has fet venir tu bé sol, o sigui, endavant.
A mi no em cal apuntador. També avui, la cantant de Santa Coloma de Gramenet, Caral Lahoz, publica el seu nou EP de 4 temes, que porta per títol Alto Cielo. Amb el seu nou disc, Lahoz parla per primera vegada sobre l'amor i deixa veure el seu costat, Olma, més emocional. Explica'ns això.
Doncs mira, sí, perquè la cantant s'acosta, podríem dir, a la barreja de sensacions intrínseques a l'experiència d'estimar. I què comporta estimar? Doncs dolor, passió, por, èxtasis. Una mica una barreja de tot. El nou EP descriu les emocions d'una relació intensa i real, però una relació que des del principi sap perfectament que està destinada a acabar-se. Les quatre cançons juntes constitueixen una mena de relat, podríem dir una pel·lícula audiovisual. De fet, funcionen per si soles, tant les imatges com la música en si. I les cançons es diuen Con miedo de a ti, que és la que estem escoltant, Tan rico, Aurora, i aquesta que escoltarem ara, encara no estem escoltant, que porta per títol No me salves.
Y vi morir, y vi nacer, y vi partir, y vi volver. Murió el deseo, murió la piel, me muero luego de tanto hacer. Quise reír, quise latir, quería salvarte, miedo a vivir. No tomas puerto para partirlo, quiero todo lejos de aquí. No me salves, de la noche no me salves, de la fiebre no me salves.
L'escoltem, No me salves, de Caral Lahoz, que per cert, amb tot aquest nou EP que ha publicat, ha anat acompanyada de la banda que sempre està meia a dalt dels escenaris.
Una mica Rosalía, no? Una mica Rosalía, podria ser.
Anda, mira, no em facis parlar. Un altre estil, ho deixem així.
Va, lluny de casa nostra, qui torna avui amb cançó, és la colombiana Shakira, que presenta el tema Acróstico, una cançó dedicada als seus fills.
Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos.
Mira, t'he de dir que m'agrada molt que Shakira hagi tret aquesta cançó, perquè és el resultat final de deixar de tirar darts contra en Piqué, no?, que ja en portava unes quantes, i amb aquesta cançó el que ha volgut és demostrar l'amor als seus fills, amb Xaxa i amb Milan, i està bé, perquè també mostra com la vida són etapes i cada procés, com és el del dol, doncs va seguint el seu curs i ara està en una etapa bonica, que és aquesta de deixar enrere el rancor i obrir la porta a l'amor dels seus fills en aquest cas. I és el que dèiem, el llançament arriba després d'una temporada trafegada on ha creat algun dels temes més sonats els últims mesos, això sí, com és el Te Felicito o el que té amb Bizarrap. En aquesta ocasió no ha col·laborat amb cap altre artista perquè és una cançó molt personal, diu, i a la lletra l'artista colombiana parla sobre haver-se sentit traïda i ferida en l'amor, però assegura que el que sent pels seus fills i ha fet veure que hi ha formes més pures d'estimar.
Doncs ja teniu a les plataformes aquest nou tema de Shakira, com també aquest, més cançons de l'escena urbana. J Balvin també ha fet avui un nou llançament.
Yo la fabrico, se preguntan que cómo lo hago, los ojos contan, la bebé escota y los aparatos encima, por si nos vamos, suelta la bibinota y nos pegamos.
Fortes, home, perquè ja arribem al cap de setmana.
Clar, home, perquè us aneu aixecant de la cadira i agafant forces per aquest divendres. En aquest cas, J Balvin, l'estrella del reggaeton, presenta aquesta nova cançó que porta per nom Toretto i que formarà part de la banda sonora de la pel·lícula Fast and Furious 10. Amb aquesta cançó, J Balvin torna a l'escena després d'uns mesos apartat dels escenaris. Si hagués pogut quedar, no és broma.
I també, pel que fa a l'escena urbana de casa nostra, avui ja podem escoltar el nou tema dels Figaflowers, que es diu Diable, i que fan en col·laboració amb la cantant Muixca.
A la dejo la mou que es un escándol. Llama al punkis al pogo no te bandol. Sense pijama en la cama una tigresa.
Gran als últims mesos, el duet de Valls que formen Pep Velasco i Xavier Cartanyà han anat publicant altres senzills, com per exemple la batxata Mossego, i al maig de l'any passat van publicar el seu primer àlbum Joves Tendres. El bon moment del grup es tradueix també en una gira, atenció, de més de 50 concerts anunciats per aquest estiu arreu del territori català, així que ja ho sabeu. Agafeu la caravana, no? I tot l'estiu teniu gira de Figaflowers.
Dels Figaflowers, que avui presentaven aquest tema de Diable i que l'hem volgut també recollir en aquest repàs d'estrenes musicals de l'Estel Migdia. Olma, gràcies, bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana, ens veiem dilluns.
Ens retrobem dilluns, com els nostres oients, també. Si voleu, ja ho sabeu, dilluns a les dues ens hi tornarem a posar. Ara no marxin, perquè fins les 6 s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Que vagi molt bé el cap de setmana. Fins dilluns.